Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera us hem explicat que Junts per Catalunya decidirà dilluns la ruptura amb Pedro Sánchez en una reunió a l'executiva que Carles Puigdemont no ha convocat a Bèlgica, com és habitual, sinó a Perpinyà. Fonts de diferents sensibilitats dins de Junts coincideixen que ara mateix la majoria del partit apunta cap al trencament amb Sánchez perquè consideren que el govern espanyol no està complint amb els pactes signats amb ells. També hem passat per Brussel·les. Allà el Consell Europeu discuteix per primera vegada sobre la crisi de l'habitatge que afecta tota Europa. A la cimera, que s'està fent ara mateix, també s'hi aborda el suport a Ucraïna amb l'aprovació d'un nou paquet de sancions contra Rússia. I hem repassat la trajectòria del periodista i escriptor Lluís Permanyer, que ha mort avui als 86 anys. Considerat el cronista de Barcelona, treballava a l'Vanguardia des del 1966, tot i que de formació era advocat. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que els bombers han rebut més de 150 avisos i el 112 ha rebut més de 615 trucades en una jornada marcada per les fortes ratxes de vent a bona part del país. La majoria de trucades venien de les comarques del Vallès Occidental i el Barcelonès. Protecció Civil avisa que el fort vent començarà a fluixar entre les 5 i les 6 de la tarda. Hi ha hagut, derivat del vent, diverses afectacions, com l'incident d'un tren de l'R1 entre la parada del Clot i de Sant Adrià de Besòs amb destinació a Mataró. Una carpa ha volat, ha doblegat la catenària i ha obligat a aturar el tren. Ho ha explicat una passatgera, Anna Olivares, a Catalunya Ràdio.
I ara portem ja mitja hora parat perquè hi ha una carpa al mig del tren i diuen que no podem baixar fins que la retirin. I ara ens acaben d'informar que ara portaran un altre tren i haurem de passar amb una escala cap a l'altre tren.
A banda, i no derivat del vent, sinó d'un problema amb un tren de mercaderies, també hi ha problemes per circular a l'R4, concretament al ramal de Martorell, on ara mateix se circula per via única. Es confirma la tendència a l'alça de la compra d'habitatges a Catalunya per part d'estrangers. Aquesta primera meitat del 2025 ha augmentat més d'un 7% comparat amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han fet més d'11.200 operacions, que ja representen prop del 20% de la compravenda d'habitatges al nostre país. Els estrangers també compren cada cop més que el preu mitjà del metre quadrat del que van adquirir ja se situa al voltant dels 3.000 euros. Els francesos continuen sent els estrangers que més compren aquí, seguits bastant lluny, això sí, dels alemanys. Les exportacions catalanes cap als Estats Units es van desplomar més d'un 30% a l'agost pels nous aranzels de Trump. Segons dades del Ministeri d'Economia, Catalunya va vendre als Estats Units per valor de 224 milions d'euros a escala global. Les vendes de Catalunya a l'estranger també van notar l'alentiment del comerç global i van pujar un tímid 0,2% anual a l'agost, fins prop de 6.500 milions d'euros. A Catalunya, les acusacions mantenen a campdavant la petició de presó permanent revisable per l'acusat de torturar i assassinar la seva parella l'any 2022. L'home ha aprofitat l'últim torn de paraula per demanar perdó. Anem cap a Girona, Clara Jordan.
Segons les acusacions, durant aquests dies de judici ha quedat demostrat que l'home va cometre un crim atroç i que va descarregar de manera brutal la seva gelosia i les seves frustracions contra la parella, que llavors tenia 21 anys, agredint-la durant hores per provocar-li una mort lenta i dolorosa. L'acusat demanava perdó.
Perdón, aunque no me lo acepte, a la familia, tanto de la víctima como a mi familia, porque he destrozado a la familia. Y ojalá no fuera pasado esto.
Un acusat que ahir, fora del que és habitual, va demanar tornar a declarar per admetre el crim, cosa que havia negat a la primera declaració, tot i que va insistir que anava completament drogat. Aquesta tarda s'entregarà al jurat l'objecte del veredicte i es tancarà per deliberar.
Andalusia, la Fiscalia investiga els errors en els cribratges de càncer de mama i ha demanat a la Junta informació sobre aquestes irregularitats. El Ministeri Públic explica que ha rebut diverses denúncies sobre el cas i també demana a la Conselleria de Salut Andalusa informació sobre les mesures que ha posat en marxa per reparar el dany a les víctimes. Recordem que unes 2.000 dones no van ser alertades que les seves mamografies mostraven alguna lesió dubtosa i que calia fer proves complementàries per descartar un càncer de mama. I els pescadors catalans estan indignats perquè Europa encara no els ha informat dels dies de veda ni de les restriccions que tindran l'any que ve. Anem cap a Palamós, Laia Claret.
Argumenten que falten dos mesos pel 2026 i encara no saben com s'hauran d'organitzar. Antoni Abad és el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries.
És que ens diuen que hem de ser majors d'edat, però no pots organitzar sense saber les jornades de pesca. Jo sempre faig la mateixa reflexió. Qualsevol empresa de terra s'aventuraria a fer això sense saber els dies que podrà obrir la seva fàbrica o el seu negoci? És que és un despropòsit tot plegat.
El patró major de la confraria de Palamós, Miquel Mir, defensa que el límit de quilos de gamba que es poden pescar s'hauria de modificar.
El que no acabem d'entendre és amb la quantitat de gamba que hi ha, que limitin en aquestes 708 tones.
El sector amb pescadors, administració, tècnics, està reunit aquí al Baix Empordà en les primeres jornades que realitza l'Organització de Productors de Palamós.
Passant 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins les 4, amb el director de la Nació, Ferran Casas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb l'advocat Marc Molins, bona tarda.
Bona tarda.
I amb l'advocada Lourdes Ciuró. Lourdes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja estem tots a punt. Ara el Ferran s'ha adonat que la Lourdes no és a l'estudi i que, per tant, s'havia de...
No, però dic, igual es queda el bote de tertulià.
Quan he sentit Lourdes i una bona tarda, ja he vist que no hi havia la Lourdes, ha corregut a buscar uns auriculars, com volen dir, un dia, que aquí necessitaré els auriculars.
No, però dic, igual es queda el bote, perquè com que m'ha estat fent una mica de tertulià amb el bote...
Heu fet pretertulià, heu fet pretertulià amb el bote. Sí, ja ho he vist, ja ho he vist. Doncs ara tot el que...
No em diguis que... No m'has trobat a falta, Ferran.
Home, clar, que t'he trobat a faltar.
Home,
mira que, si t'ho diu ell, superràpid, sí, m'he posat
ràpid,
els cascos.
Ja, pensant, ja s'ha com atabalat i tot, com l'hem dit un dia, aquí em faltar alguna cosa. Sí, sí. Va, anem al primer tema del dia. Saludem l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
A tu no et trobem a faltar perquè habitualment no hi ets a l'estudi,
però
sí que ens acompanyes a la distància. Tot bé?
Sí, exacte, exacte. Molt bé, molt bé, molt bé, fantàstic. Sí.
A veure, què ens vas proposar?
Mira, hi ha una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció de l'ésser humà, i és que es deixa fascinar per la tecnologia, no? Adora aquesta tecnologia com si fos un déu, fa un acte de fe i espera que sigui un déu pietós, que l'ajudi, que el salvi, no el qüestiona, no li posa límits, no l'estudia abans d'incorporar-lo al dia a dia i vol un miracle. Però resulta que la tecnologia hauria de servir com a complement de la humanitat i no com a substitut ni molt manco com a divinitat davant la qual postrar-se, que és exactament el que ha passat amb la intel·ligència artificial. Trobo que li hem obert les portes de bat a bat, el capitalisme se l'ha fet seva, l'ha convertida en una necessitat i ara hem de dir amén a tot el que porti intel·ligència artificial, malgrat que sigui nociu per al planeta i per la nostra supervivència. I no és que m'estigui posant apocalíptica, eh? És l'ONU qui demana una moratòria en la construcció de centres de dades perquè hi veu un impacte molt fort en el consum energètic i d'aigua, hi veu una amenaça global imminent i hi ha un relator de Nacions Unides que ha dit textualment: ens hem embarcat a un suïcidi anunciat. Paraules textuals d'un relator de Nacions Unides. Ahir uns 850 científics, personalitats polítiques, emprenedors tecnològics i celebritats van demanar per carta que s'aturin els treballs per desenvolupar la superintel·ligència artificial al manco fins que no hi hagi un consens científic que demostri que es pot construir de manera controlada i segura. Diuen que estan a favor de crear eines d'intel·ligència artificial potents per la investigació contra el càncer, per exemple, però que estan en contra d'aquesta superintel·ligència aplicada de qualsevol manera i sobretot estan en contra de les empreses que la fan servir sense cap marc regulador. Ara no pots comprar res que no dugui incorporada la intel·ligència artificial. Televisors, mòbils, ordinadors, tot du aquesta IA. I, a banda, et sents una mica curt si no la fa servir perquè l'empra tothom, no? Jo no sé si heu vist darrerament imatges fetes per intel·ligència artificial, però ja és impossible distingir-les de les reals. Per tant, s'ha trencat definitivament el consens sobre la veracitat. Ja no ens podem creure res del que veiem en una pantalla ni del que sentim. Ara mateix vos pot estar xerrant la intel·ligència artificial.
No ets tu, no ets tu, Lucía, no ets tu.
Potser ja no som jo. I què passa? Què passa amb tot això? Que ja fem tard, no? Perquè com que hi ha molta inversió feta en intel·ligència artificial, cal que sigui rendible i, per tant, ja no es pot frenar. I aquí rau el gran mal. Perquè hem de recordar que Catalunya vol ser el port digital de la Mediterrània, impulsa la implantació de centres de dades en considerar que és un sector clau per al desenvolupament, per al creixement econòmic i per la sobirania tecnològica del país, i tot i que té en compte la sostenibilitat mediambiental, això es contradiu amb aquest informe de l'ONU que mostra que crear més centres de dades ara mateix no sostenible. Penseu que la intel·ligència artificial ha disparat el consum energètic i d'aigua de forma exponencial i només acaba de començar. Imagineu fins on pot arribar, no? El núvol d'internet no existeix, no és un núvol, no és eteri, és un centre de dades que gasta molt. Des de publicar una foto a fer una compra en línia, tot gasta moltíssim. Ja no vols dir crear un vídeo amb intel·ligència artificial d'aquests per fer riure, no per fer la gracieta, això gasta moltíssim, no? I a la llarga, es verà que es trobarà la manera de no gastar tant. Però, de moment, va més ràpid el dispendi que aquests avenços, no? És com la contaminació que hi va haver durant l'era industrial, però amb un abast molt més gran, molt més bèstia i molt més ràpid, no? Llavors, tenim aquesta idea que els centres de dades són l'or del futur, sense tenir en compte el que implica per nosaltres l'extracció d'aquest or del futur, no? Quan, a més, jo crec que el que sí que és l'or del futur i del present és la terra, seria la pagesia, seria el control de boscos, seria la inversió en educació, en sanitat, és l'aigua i és tot el que es fa pensant en les persones i no en contra dels recursos que necessitem, no? Llavors, m'estimava més l'època en què els déus es relacionaven amb la natura i no amb aquests avenços que no tenen en compte aquesta natura i que la maten.
Mm-hmm. Doncs la cara B d'aquests avenços tecnològics. No sé com ho veieu, a veure...
Bueno, és que això, malauradament, ens passa amb tots els avenços tecnològics o amb molts dels avenços que ens han facilitat la vida, no? Des del cotxe, el cotxe ens ha ajudat molt, però resulta que contamina i amb moltes energies de les que disposem, no? I malauradament, doncs, sembla que la intel·ligència artificial, sabíem que ara està començant i s'està començant a desenvolupar, però ja li veiem, igual que en el seu dia se li va veure a internet, doncs, un potencial brutal, no? I això és aquest potencial brutal. O, diguem-ne, el canalitzem de la forma correcta i el posem al servei del bé comú, o també té una capacitat, diguéssim, de fer mal o d'empitjorar encara més la nostra societat, d'empitjorar encara més com rebem la informació i com gestionem algunes coses, i prendrem mal, és evident. Però jo crec que encara som a temps de conduir-ho. El que passa és que, clar, si tu mires una mica com està el Consell Europeu i l'ambient a l'última Assemblea General de les Nacions Unides amb les intervencions de gent com Donald Trump, no sé si tenim els millors jugadors per resoldre això, però encara hi som a temps i hauríem de ser prou responsables per posar les potencialitats positives, que són moltes, de la intel·ligència artificial a favor nostre, a favor del bé comú.
Jo discreparia en alguna mesura amb el Ferran, amb la premissa amb la que començava el raonament. És a dir, al igual que ha succeït amb la resta d'innovacions, perquè la intel·ligència artificial jo crec que presenta una singularitat, o la superintel·ligència artificial, no? I és que és un instrument que és més intel·ligent que el propi ésser humà, no? És a dir, aquest segon pas o aquesta segona generació en la IA sembla que tindrà aquella supercapacitat que justifica la inclusió a l'adverbi. Clar, això genera un risc que no ens ha generat fins ara cap innovació tecnològica, que és la pèrdua del control, no? Des del moment en què tu tens aquesta superintel·ligència que està suplint o millorant i que s'està relacionant en tots els àmbits, en tots els àmbits del coneixement, assumeixes un risc, insisteixo, que és la pèrdua de control o la proposta de solucions o plantejaments no alineats amb l'interès de l'ésser humà, o amb la generació de simetries territorials, geopolítiques. És a dir, jo crec que la intel·ligència artificial o la superintel·ligència artificial ens marca una inflexió que no es pot comparar amb, probablement, de fet, no Harari, si no recordo malament, deia, és la segona revolució més important de la història de la humanitat, i la primera la situava en el neolític, no? És a dir, ve a dir que han fet falta milers d'anys perquè la humanitat es torni a abocar a un risc de transformació tan important com el que va representar en el seu moment la capacitat de domesticar, de domar el ferro, no? Per tant, jo crec que és singular, el repte és singular, que no hi ha cap analogia, no hi ha cap possibilitat de comparació amb res del que ens hagi passat fins ara, i en aquest escenari, acabo, qualsevol moratòria que tingui per objecte madurar els plantejaments ètics i analitzar de forma curosa amb les nostres limitacions, no? Des d'un punt de vista molt antropocèntric. Qualsevol moratòria que tingui per objecte rumiar i construir des d'una perspectiva ètica, crec que és imprescindible. Mm.
Lourdes?
Seria essencial, no? Sí, sí, vull dir, molt d'acord amb el que dieu. El que passa que no sé si som capaços de poder posar aquesta moratòria en solfa i que, a més, es compleixi per part de tots els agents, de tots els interessos que hi pot haver al voltant del desenvolupament d'aquesta intel·ligència artificial, que més enllà d'obeir doncs, a interessos nobles com ara curar el càncer, que deia la Llucia, o avançar en la investigació de qualsevol tipus, que és molt noble i molt lloable i tant de bo es dirigís aquí, també té una vessant completament diferent i distorsionadora, com és aquesta possibilitat de manipular la pròpia realitat i, com dèieu, no, el fet de que sigui inclús més intel·ligent que nosaltres mateixos i que pel fet d'haver-ho creat nosaltres li rendim culte i ens ho creiem, que és bo. I mira, si jo no, aquest cap de setmana vaig anar a veure l'obra de teatre aquesta que es fa a Poblenou, a l'espai Immersa, Super Science, us la recomano, perquè va sobre això. Vull dir, és una volta sobre el tema d'avui i al final doncs, ja té un gir molt, molt interessant i en cert punt inquietant, que no deixa de ser doncs, un tema que està al damunt de la taula, un debat que està sobre la taula, de com pot ser que la humanitat hagi creat una eina, un element, una intel·ligència que sigui capaç de provocar inclús la destrucció de la mateixa font creadora i que no siguem capaços de poder-ho aturar o de posar aquesta moratòria imprescindible o abocar-ho a interessos nobles, no? Per tant, molt interessant el debat també, com sempre, Llucia.
Gràcies.
No, jo voldria fer també èmfasi amb aquesta idea, no sé si seré capaç d'explicar-la d'una forma curosa, o com a mínim comprensible, però en ocasions quan fem aquesta distinció entre els fins nobles o els justificats i els aliens per eliminació, jo em plantejo, és a dir, la subsistència del planeta exigeix dos factors, el naixement i la mort. Si la intel·ligència artificial és capaç de matar la mort, és un somni plausible, sembla ser, des d'un punt de vista científic, o de, com a mínim, augmentar la vida doncs, a paràmetres fins ara desconeguts, amb unes esperances de 140-150 anys, l'equilibri de l'ecosistema es malmet. És una forma de fagocitar-nos, és una forma de perpetuar-nos i, per tant, d'alterar una regla essencial, no?, a la pròpia humanitat. Per tant, és difícil, no?, deslindar aquest concepte de finalitat noble o legítima i de finalitat il·legítima. És, inclús el propi concepte és difícil. I crec que tot el que comença a parlar d'artificial ens ha de fer preocupar, perquè precisament és això. No és humà a la mesura en què és artificial.
Bueno, és un canvi de les regles del joc, no? Al final. Diferent del que... És dir, si acabem vivint 140, 150 anys, doncs tot canvia, no? I la forma d'entendre el que som.
Sí. Tot canvia menys uns recursos, que són finits.
Exacte, aquest és el tema, jo crec.
És la vessant medioambiental a la que també apel·lava la Llucia, no? Que el seu plantejament feia aquesta doble... Plantejava, jo crec que molt bé, aquesta doble problemàtica. La pròpia coexistència en termes medioambientals, però llavors aquestes consideracions de naturalesa ètica. És que representa una alteració sense precedents, aquest debat, i insisteixo, qualsevol moratòria el puguem al racó de pensar, tot i que subscric, que estic totalment d'acord amb vosaltres, que en un escenari de fragmentació d'interessos, de geopolítica, d'estratègia, de simetries deliberades, és molt difícil trobar.
Sí, ha invertit moltíssims diners, és que és molt difícil de frenar una cosa que espera aquesta rendibilitat ara.
I al final s'ha invertit moltíssims diners i no hem fet el debat ètic de per què la volem, quins límits ha de tenir, de quina forma l'hauríem de regular, no? Vull dir, sempre potser hauria de ser la fase prèvia, però clar, un cop hi ha una sèrie de multinacionals i cada cop ho estem veient, no? Estan sortint totes les grans tecnològiques amb la seva gran aposta, lògicament, no? Perquè el futur va cap aquí, amb la seva gran aposta per la intel·ligència artificial, no els hi vinguis després a parlar de regulacions i de debats ètics.
I aquí aplica més la teoria dels jocs, no?, de John Rawls. És a dir, aquí el tema està en que l'òptim, l'escenari òptim, és que tothom s'aplani i tothom cedeixi i jo competeixi deslleialment tenint un instrument a la meva disposició. Sí. Clar, és aquest punt d'egoisme el que probablement potencia i fagocita el propi discurs ètic.
Una cosa, Marc, que a més una cosa que t'interpel·lo tu directament com a panelista que va als jutjats, amb la lentitud de modernització amb equipaments de tecnologies d'informació i comunicació que pateixen els jutjats, ja parlem de Catalunya, només, ni que sigui, imagina't, no, el poder presentar proves autogenerades i com pots desvirtuar aquesta prova que et presenten en un judici que és una càrrega important per defensar o acusar i que no es pugui escatir si allò és bo o no és bo, si és real o no és real. No sé si podem arribar fins aquí i que posi en perill inclús la pròpia viabilitat de la justícia penal en aquest cas.
Sí, sí, evidentment. Hi ha una... Nosaltres estem absolutament sotmesos a aquest factor i, de fet, és curiós, aquesta setmana estudiàvem, comentàvem a la facultat un precedent, no? I és una sentència dictada per un òrgan argentí en el que s'ha posat de manifest que la manufactura del text és de la IA. I això ha justificat tot un debat i tal, però evidentment, tant la pròpia configuració, el fet delictiu en un escenari d'enorme tecnologització, com el fet de l'enjuiciament, estan cridats a experimentar canvis molt profuns.
Doncs aquesta cara bé, podríem dir, de tot plegat que ens proposa la Llucia Ramis. Llucia, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Passant 20 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Simfònica, antiga, cambra, jazz, pop, electrònica. Tota la programació de l'Auditori a l'abast.
Amb la tarifa plana jove, tot un any de concerts per 50 euros si ets menor de 25 i per 85 euros si ets menor de 35.
Compra-la a auditori.cat.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre, distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele Ponés. Una vegada Miele, sempre Miele.
Lluís, confirmat, la nova factura de llum ha baixat un 50%.
Ah, quina sort.
Sort no, sort al RAC.
Escolta, i ja els has passat la del gas?
Vols estalviar en llum i gas? Amb el servei d'estalvi energètic del RAC gratuït per tothom, analitzem i gestionem el canvi per tu amb la millor oferta i cada 3 mesos la revisem per millorar-la. Servei d'estalvi energètic del RAC. I som per ajudar.
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo!
Després del gran èxit de Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, en Mic i els seus amics tornen amb una gira per Catalunya. I aquestes festes de Nadal us esperen al Sant Andreu Teatre. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Només fins aquest diumenge, Supertecnopreus al Corte Inglés.
Fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Emporta't portàtils, mòbils, televisors, frigorífics, aspiradors...
I amb tots els nostres tecnoavantatges.
Recorda, fins al diumenge 26, Supertecnopreus amb fins a un 20% a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta'n les condicions i els models que participen al Corte Inglés Ponés.
Aquest cap de setmana, el Festival d'Arquitectura Open House obre portes a Sant Joan d'Espí.
El modernisme de Jujol, l'estadi Johan Cruyff i la ciutat esportiva del Barça, les cotxeres del tram i una desena d'edificis més que et sorprendran.
Dissabte i diumenge tens una cita al Baix Llobregat. T'esperem a Sant Joan d'Espí.
Informa-te'n a santjoandespí.cat.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Catalunya migdia.
La vida passa cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
El programa on es parla més clar.
Però jo crec que no s'ho creu ni ell. Si jo digués ara que nosaltres no passarà del 30, que és el que hem dit fins ara, i ell diu que passarà del 50, llavors que em digui això. És un argument de venda.
On a l'Àgora es confronten les idees.
Amb tot aquest debat de l'ocupació, el problema de fons és la relativització de la propietat privada.
Voleu propietat? Socialitzem-la. Perquè és que això és una frase literal de Manifest Comunista.
I amb les opinions úniques dels nostres oients. Com va l'institut?
Una merda.
Dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Els matins del cap de setmana, el suplement...
El que sí que he vist és en un bar que tinc aquí davant, la carta, en lloc de tenir-la escrita, la tenen, sabeu, com les botigues de roba que tenen persones com de mentida amb samarretes a sobre?
Maniquís.
Sí, exacte, maniquís, no em sortia aquesta paraula. Moltes gràcies. Doncs tenen maniquís i llavors tenen la samarreta on posa entrepans, freds i calents, vins, vermut, i ho tenen així, amb samarretes de color blanc amb maniquins.
I això és el que t'ha cridat l'atenció de Valls, eh?
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Persones com de mentida.
Maniquís.
Maniquís, no em sortia aquesta paraula.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda. Anem amb la notícia amb què hem començat a les 2 al Catalunya Mitjà, i és que Junts per Catalunya té coll avall, que la relació amb el PSOE ja no té més recorregut. Carles Puigdemont, de fet, reunirà dilluns a Perpinyà la direcció de Junts per decidir sobre aquesta ruptura amb el PSOE. És una reunió convocada de manera excepcional per fer balanç de l'anomenat Acord de Brussel·les d'ara fa 2 anys, que va permetre investir Pedro Sánchez. Segons ha pogut saber 3CAT Info, Junts creu que el balanç no és positiu i, per tant, que no cal continuar donant el seu suport als socialistes a Madrid. Les fonts consultades per aquesta casa apunten que el gruix dels compromisos no s'han complert i que l'únic que ha tirat endavant, que és la llei d'amnistia, no ha permès encara la tornada de Puigdemont i dels consellers Comín i Puig. Davant la possibilitat que Junts retiri el suport a Pedro Sánchez, el president del govern espanyol ha advertit que, si deixa caure l'executiu, Espanya podria entrar en un període d'involució amb un govern a mans del Partit Popular amb Vox.
Cuando hablamos de cambio, puede haber cambios para avanzar o cambios para involucionar. Para regresar no una hora, como decía la portavoz de Junts, que es el planteamiento que hemos hecho en relación con el cambio de hora, sino 50 años atrás. Y creo que hoy es indiscutible que a Cataluña y a España le sienta bien este gobierno de coalición.
Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo ha volgut ser prudent a l'hora de proposar-se per una moció de censura. I ha volgut deixar clar que la responsabilitat, en tot cas, la tindria Junts. No podem sentir aquestes declaracions d'Alberto Núñez Feijóo, que ha vingut a passar la pilota, entre cometes, a Junts per Catalunya, que és veritat que fins ara sempre ha dit i continua mantenint que no donaran suport a una moció de censura per fer Alberto Núñez Feijóo i el Partit Popular amb la presidència del govern espanyol. No sé què en penseu de tot plegat. Ja fa temps que des de Junts per Catalunya estaven dient, per exemple, recordo que a l'estiu mateix Puigdemont deia que a la tardor passarien coses. Jordi Turull va dir que prendrien la decisió abans dels torrons, vull dir que ningú no li agafa de sorpresa que la decisió la prenguin, si no era aquesta setmana, en les pròximes setmanes.
Bueno, però la informació que jo tinc és que aquesta decisió es volia prendre més aviat cap al final de la tardor, el mes de desembre. I crec que s'ha precipitat tot també pel que ha passat, per exemple, amb el tema del català a Europa. Jo crec que aquí estem davant d'un problema d'un marge petit per fer fins ara, per fer ara i pel que vindrà en el futur. I m'explico. És a dir, Junts jo crec que va tindre un discurs molt contundent en aquests anys, no? Des que Esquerra Republicana va decidir començar a acordar amb els socialistes, hi va haver una crítica molt forta de Junts cap a Esquerra Republicana, tot allò de a canvi de res i tota l'explicació que ells cobrarien per avançat. Bé, doncs això no ha passat. És a dir, quan això ha passat dels discursos als fets, doncs resulta que ha sigut més difícil del que ells preveien. Jo crec que la decisió, si finalment acaben trencant, no és fruit de la voluntat de Junts, és a dir, a Junts, jo crec que li agradaria seguir jugant a la governabilitat i seguir pactant amb el Partit Socialista, per exemple, és el que volen la majoria d'alcaldes de Junts, sinó que la decisió és fruit de les limitacions del PSOE. És a dir, el Partit Socialista en aquests moments és que no li pot oferir res a Junts per Catalunya, perquè Junts per Catalunya, si mirem la seva agenda a Madrid, que jo crec que ha virat a la dreta, doncs ara està amb el tema de la seguretat, amb el tema de la immigració, en el tema de la fiscalitat.
La multireincidència.
Clar, això són temes que no podem prosperar al Congrés dels Diputats sense el suport dels partits d'esquerres. I els partits d'esquerres jo crec que no entraran al joc cas que ho fes el PSOE. No veig cap possibilitat de que Sumar, Podem, Esquerra Republicana o Bildu entrin en aquest joc. Per tant, el Partit Socialista no li pot oferir a Junts pràcticament absolutament res. I el problema, i que té a veure també amb aquests marges petits, és quina és l'alternativa. Perquè, clar, l'alternativa Junts jo no crec que tingui, o fins ara no ha tingut ganes, de fer una moció de censura, instrumental o no, amb Vox i el Partit Popular per posar un dirigent del Partit Popular de president del govern espanyol, encara que sigui amb un compromís de convocar eleccions. És a dir, el Partit Socialista...
Sobretot pel component Vox.
El Partit Socialista té molt poc marge, pot oferir molt poques coses, pot avançar menys del que volia avançar Junts, però és evident que amb el Partit Popular i amb Vox encara menys. És a dir, que anar amb unes eleccions, a què porten?
És veritat que deixar o no col·laborar amb el Partit Socialista no implica necessàriament la caiguda del govern de Pedro Sánchez, que ja ha dit per activa i per passiva que ell està disposat a continuar, fins i tot en el cas com sembla, de no tenir pressupostos.
Implica que Pedro Sánchez pugui intentar, parlant, si m'ho permeteu, arrossegar-se pràcticament durant dos anys.
Mm-hmm. Molt de, a veure, aquí hi ha molta, jo crec que hi ha molta, moltes coses a disseccionar, eh? Una de les coses a disseccionar és el fet de que, efectivament, l'ultimàtum de la Míriam Nogueras el dia de la sessió de control dimecres passat, dient-li que potser és hora del canvi, no? És un ultimàtum després de moltes setmanes i mesos, com deia el Ferran, d'anunci de que així no podem anar tirant perquè no, ja no s'estan concretant cap compromís, i a més d'accions al Congrés de no votar gairebé res o molt poques coses amb el PSOE. Per tant, ha anat avançant en un camí de la desafecció, no? Increixent. Ara dona l'ultimàtum, es reuneixen a Brussel·les, a Perpinyà el dilluns per acabar de decidir, però que a més serà una decisió, escolta, institucionalitzem el fet de no donar suport, fem un pronunciament en aquest sentit de no donar suport, i més que jo, és la pel·lícula que jo em faig, més que, perquè efectivament doncs, ni que sigui instrumentalment, no es pot donar suport en aquest cas al Partit Popular, jo més que res per la malfiança. Qualsevol posa el Partit Popular amb la garantia de que convocarà eleccions. Dius, o no, saps què et vull dir? Sí, per tant, com que no te'n pots enrefiar, segurament aquí es pot produir un fenomen per decantació. És a dir, que Pedro Sánchez vagi patint una erosió, sessió de control ple a ple, que faci que siguin els seus propis que li diguin, escolta, nosaltres l'any 27 no volem ser els primers, ni alcaldes ni comunitats autònomes que fan eleccions juntament amb les municipals, els que tinguem el primer test electoral després d'un any i mig d'anar perdent bous i esquelles en cada sessió, i un desgast inconmensurable afegit al que ja comporta una acció de govern sense pressupostos de forma reiterada. Per tant, es pot obtenir per part de Junts un escarment en el PSOE, i que aquest, de dir, bueno, deixem de donar suport, que és l'anunci que ja va fent per la via del fet de fa moltes setmanes, i que sigui el PSOE el que no tingui més remei de convocar eleccions per evitar aquest desgast, no? I em sona una mica, i per acabar l'argumentari, em sona una mica cínic, si em permeteu, el fet del que manifestava el president Sánchez d'alertar amb el que, doncs, que vindria a la dreta o que vindria a Vox, perquè precisament l'estratègia de Pedro Sánchez sembla que passi per posar en contradicció i en tensió el discurs del Partit Popular, amb temes com l'avortament, amb temes tan sensibles que fan marcar a la línia argumental d'una forma molt clara amb les tesis de Vox, i per tant, des del convenciment que Vox pugui doncs, guanyar terreny en el PP, que governin i guanyen les eleccions i governi aquest govern de dretes amb extrema dreta a Espanya, per després venir el PSOE amb embranzida.
Sí, però és que és l'únic argument que té, Lourdes. És que el problema de Sánchez és que no pot sortir a dir-li a Junts, ei, que si ens posem d'acord farem tal o qual política, o aprovarem tal o qual cosa, o millorarem el finançament o els pressupostos, perquè no estan en aquesta. Per tant, l'únic argument que té és l'alternativa és pitjor.
Sí, però Pedro Sánchez, per exemple, té un repte que és un dèficit fiscal bestial amb el tema de Catalunya. Podria fer passes en aquest sentit. Podria avançar amb el que és el finançament de Catalunya. Podria avançar amb liquidacions a favor de Catalunya i, per exemple, pagar la disposició... Quants anys fa de la disposició addicional sisena? 760 milions, que era un mantra fa 10 anys o 15, i encara no ens l'ha pagat. No ha fet ni tan sols cap gest. Per tant, amb això també s'evidencia una potència d'un estat, no? D'un govern d'un estat espanyol, que no cal doncs, que vincli res a favor, cap genoll, a favor de Catalunya. No? De dir, bueno, ara potser perdré el govern d'Espanya, però com que vindrà una cosa pitjor que jo, ja tornaré. I a mi no se'm podrà acusar d'haver-me rendit i haver donat res a Catalunya que no doni a la resta de l'estat. Ja. Per tant, ho tenim molt, com a molt malament com a catalans, eh? Mentrestant, no aconseguim una mica de front comú amb coses nuclears en benefici del país i dels ciutadans.
Marc?
Jo faig una anàlisi potser una mica més prosaic, i potser per això més equivocat, però en tot cas és el meu. Jo penso que aquesta situació, aquesta premissa, no? El balanç no és positiu, bueno, és la conseqüència de la constatació d'haver visualitzat l'últim CIS de fa 10 dies, que confirma una tendència de fa gairebé 12 mesos en el que Junts va perdent adeptes i va perdent votants, no? És a dir, dit d'una altra forma, si no hi hagués la constatació d'aquesta pèrdua de votants, probablement mantindrien un statu quo, perquè al final el que crec que preocupa o que els preocupa és, en definitiva, la permanència en una posició amb influència política. Clar, aquest canvi d'hora, aquest canvi d'hora del que parla Míriam Nogueras, és molt senzill, perquè només pot ser un. O ens anem a l'horari d'estiu o ens anem a l'horari d'hivern. És a dir, si hi ha un canvi d'hora, doncs, en alguna mesura sembla que estan donant implícita o explícitament suport al Partit Popular. I el que potser s'haurien de plantejar és si la caiguda d'adeptes, de votants, es deu precisament aquesta certa manca d'un nord polític. Almenys aquesta és la meva percepció. És a dir, hi ha por perquè Aliança Catalana està tenint un increment exponencial, en principi, segons les enquestes, de possibles votants, i jo percebo una certa manca d'un nord estratègic, no? I aquesta és la meva percepció. I crec que aquest estem fent balanç, el balanç no és positiu, no ho és tant en termes de país com en termes de constatar que s'està perdent concentració i que s'estan perdent expectatives polítiques. El que passa és que les expectatives, ja acabo, exigeixen la consignació d'un discurs clar, net, amb un rumb i un horitzó inqüestionable, no? Que crec honestament que és el que li falta a Junts en aquest moment.
Sí, però jo a mi em sembla que és una mica injust, perdona que discrepi, Marc, posar l'accent
o donar la... amb ordre i de manera educada, però...
És que som tan polaits...
És que igual no t'ho perdono.
No, que em sembla una mica injust posar l'accent o tota la càrrega de la culpa a la manca de nord de Junts. És dir, jo crec que aquí estem davant d'un problema bàsic, que són els incompliments del Partit Socialista, i que el Partit Socialista es dedica a prometre coses o a dir que farà coses que no pot fer o que no vol fer. És dir, perquè possiblement quan el Partit Socialista li promet a Junts l'oficialitat del català a Europa, el Partit Socialista, més que no pas Junts, perquè per això hi ha una cosa que es diu la REPER, que és la representació permanent espanyola davant de la Unió Europea, que té més de 400 funcionaris, sap de les dificultats objectives que hi ha per aconseguir això. I segurament en aquell moment el ministre d'Exteriors ja sap què és el que està disposat a sacrificar o fins on està disposat a pressionar a la resta d'estats per aconseguir l'oficialitat del català a Europa. I potser no estava disposat a sacrificar molta cosa pel que hem vist. Quan el Partit Socialista per investir a Salvador Illa arriba un acord amb Esquerra Republicana sobre finançament on diu que l'any 2026 es recaptarà l'IRPF a Catalunya i que es complirà el principi d'ordinalitat i això ho aprova també l'executiva del PSOE, la senyora María Jesús Montero ja era ministra d'Hisenda. Per tant, ella ja sabia si estava o no en disposició i en voluntat de complir això. I ara ens volen fer creure que ara han descobert que resulta que és molt difícil el català a Europa, que ara han descobert que no es pot fer això del finançament el 2026 i que no es pot complir amb el principi d'ordinalitat. És a dir, jo crec que aquí no és una qüestió de massa ambició o de poca previsió o de les enquestes o d'Aliança Catalana. No, no, aquí estem davant d'un problema d'incompliments del Partit Socialista.
Sí, Ferran, però és que ho prediques del mateix partit que va declarar la República Catalunya, que va prometre la independència, que després ha donat suport al Partit Socialista i que ara es planteja donar suport al Partit Popular.
Sí, però,
és a dir,
però
és que al final els punts cardinals tenen noms i cognoms.
Sí.
Es pot parlar d'incompliments. Jo crec honestament que el Partit Socialista no ha incomplert el tema del català a Europa, ha fet un esforç brutal per aconseguir-ho, però evidentment Europa té uns mecanismes de formació de la voluntat col·lectiva, s'ha trobat amb uns vetos i no ha prosperat. Però si aquesta és la incoherència... No, amb el finançament estic totalment d'acord. Estic totalment d'acord. Aquí no hi ha salvatats.
No hi ha cap excusa.
Totalment d'acord. En tot cas,
si no,
està en marxa una proposta de finançament.
No, el finançament és una qüestió de ho signes o no ho signes.
Totalment d'acord.
Si ho signes, ho has de complir.
Totalment d'acord. Però si parlem de coherències i incoherències, crec que revisant l'última dècada de plantejaments polítics de Junts, és difícil fer un balanç
positiu
en termes de coherència.
Sí, clar, evidentment. Junts ha estat incoherent, també ha estat incoherent el Partit Socialista, si recordem tota la trajectòria del PSC a Catalunya durant el procés i tot el que va fer i tot el que està fent ara i on està posicionat o on està posicionat el Partit Socialista en temes d'habitatge, doncs tampoc té una posició molt coherent en temes d'habitatge o de turisme del que defensava fa 3 anys Jaume Collboni i Salvador Illa i el que defensen ara, per exemple, en aquests dos àmbits sectorials, doncs tampoc hi ha molta coherència. És a dir, tots són incoherents. Ara està clar que des que Pedro Sánchez va ser investit fa 2 anys, va assumir una sèrie de compromisos. I aquests compromisos, n'hi ha molts que no s'han complert.
A veure, Lourdes, ja fa estona que vol entrar. I de seguida anirà publicitat, eh?
Sí, merci, no. I més que res, hi ha moltes altres coses que estem d'acord amb que els grans, jo podria inclús convenir, no?, de que el PSOE podia, ja sabia de que no podria donar satisfacció amb el tema del català a Europa o poder amb el finançament. És veritat que potser ja ho sabia i li pressuposem una mala fe de dir acordar aquest pacte amb Junts. Però és que, a més, hi ha moltes altres coses de molt dèficit arrossegat a Catalunya amb molts temes i no només a l'econòmic, eh? Però, per exemple, el fet de poder... ara hi haurà, amb el tema de la crisi de l'habitatge, s'està negociant el Plan Vivienda, espanyol, que representa una sèrie de diners que vindran a Catalunya. Mm. És evident que un repartiment de 1.000 milions d'euros entre 17 no és equànim ni equitatiu, perquè hi ha problemàtiques completament diferents a Catalunya pel volum i pel pes i per la realitat demogràfica que amb altres comunitats autònomes o inclús Andalusia, que és molt gran. Per tant, donar senyals de dir, escolta, veiem la vostra diferència, veiem la vostra necessitat a nivell d'habitatge per als greuges a nivell de dèficit de poder donar resposta als reptes que teniu com a comunitat autònoma, si tu vols, i aquí tindreu vosaltres una atenció en aquestes realitats que són singulars. Per exemple, en tema del que és el volum d'ocupacions, el volum de... o la realitat que tenim d'un govern completament, doncs, punta de llança aquí a Catalunya amb el tema del desori legislatiu en matèria d'habitatge. Vull dir que hi ha elements que permetrien que el PSOE pogués fer gestos des del govern i no els ha volgut fer. Perquè crec que no vol passar qualsevol cosa, qualsevol prebenda, qualsevol acompanyament que pugui traduir-se en benefici per Catalunya, després es paga cara a les urnes. I crec que prefereixen obviar aquest suport de Junts, que sigui institucionalitzat, per poder anar fent aquest pas de l'Equador que vagin fent fins al moment de convocar eleccions Pedro Sánchez, quan pensi que l'IVA són favorables, no?
Doncs dilluns sortirem de dubtes a Perpinyà, aquesta reunió de l'executiva de Junts per Catalunya, i per tant tindrem les explicacions anunciades per les 5 de la tarda, eh? La reunió comença a les 11, però a les 5 de la tarda hi ha la compareixença anunciada de Carles Puigdemont per tal d'explicar la decisió. D'aquí a 4 minuts seran 3 quarts, fem una pausa i de seguida un altre tema.
Catalunya migdia.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, puja. S'hi apliquen condicions.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a Opel.es.
Benvinguts a una altra manera d'omplir el cistell de la compra.
Benvinguts a nous espais de carnisseria, peixateria, fruiteria, xarcuteria...
Amb un nou racó del pernil, formatges internacionals i pastisseria pròpia.
A banda de Sushi Spot, amb vinagrats La Real i ben aviat Cinco Jotas, Ferrarini i Ahumados Domínguez.
Benvinguts a la màxima qualitat en producte fresc.
Nou supermercat al Corte Inglés, plaça de Catalunya. Benvinguts.
Catalunya migdia.
Polestar 4. El SUV coupé elèctric. Fins a 620 quilòmetres d'autonomia i fins a 544 cavalls. No posis límits als teus destins. Possibilitats infinites per 599 euros al mes. Renting tot inclòs. Visita'ns a Polestar Barcelona, carrer Rosselló 214.
Arriba al Liceu l'estrena nacional d'Agnaten, una òpera de Philip Glass. La història del faraó que revolucionà el món egipci. Del 16 d'octubre al 3 de novembre. Entrades a liceu.cat.
El 29 d'octubre, 20 minutos, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Només fins aquest diumenge, Supertecnopreus al Corte Inglés.
Fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Emporta't portàtils, mòbils, televisors, frigorífics, aspiradors...
I amb tots els nostres tecnoavantatges.
Recorda, fins al diumenge 26, Supertecnopreus amb fins a un 20% a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta'n les condicions i els models que participen al corteinglés.es.
El diari Esport i el Tardet et porten la festa del futbol. El proper 26 d'octubre viu el clàssic al Club Astoria. Pantalles gegants, DJ en viu, sortejos i sorpreses. El clàssic es combina amb la festa. Entrades al tardet.es. Una festa que mai oblidaràs.
Aquest cap de setmana, el Festival d'Arquitectura Open House obre portes a Sant Joan d'Espí.
El modernisme de Jujol, l'estadi Johan Cruyff i la ciutat esportiva del Barça, les cotxeres del tram i una desena d'edificis més que et sorprendran.
Dissabte i diumenge tens una cita al Baix Llobregat. T'esperem a Sant Joan d'Espí.
Informa-te'n a santjoandespí.cat.
Arriba l'hora de la veritat. Preparats per la gala final d'Eufòria Dance Kids?
Un gran espectacle, amb moments molt especials.
Quina meravella!
Quins nervis!
Eufòria Dance Kids, gala final. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
De l'arrel en neix el gest. De la memòria, la llum. Del 30 d'octubre al 2 de novembre, Brots fa florir l'art a l'Empordà. Consulta la programació a brotsempordà.cat. Brots, l'oli de la cultura.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters exclusives, jugaràs als nous passatemps, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb sortejos, descomptes i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te un any a El Periódico per només 20 euros i gaudiràs sense límits.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Són 3:15 i ara anem amb un tema que us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia i en el que potser no hi heu pensat. Avui hem sentit com algunes entitats socials reclamen canvis en el bo social elèctric, la principal mesura per combatre la pobresa energètica. Demanen que el criteri per poder accedir a aquest bo social sigui sempre el nivell de renda, i que no hi hagi cap excepció, com ara passa amb les famílies nombroses, que hi poden accedir amb independència de quina renda familiar tenen. Aquest, el de les famílies nombroses, és l'únic col·lectiu que per accedir a descomptes en l'electricitat només ensenya el carnet, sense haver d'acreditar el seu nivell econòmic. Ho ha explicat a aquesta emissora Alejandro García Gil, és responsable de Polítiques de Protecció Social d'Oxfam Intermón.
Lo que nos estamos encontrando es que es más habitual que reciba una familia de clase alta el bono social eléctrico que una mujer, por ejemplo, con dos hijos que cobre 1.100 euros.
En canvi, hi ha altres col·lectius, com per exemple els electrodependents, que necessiten estar connectats a una màquina per respirar o per fer diàlisi, per exemple, que reclamen aquests mateixos avantatges, els que ara sí que tenen les famílies nombroses, sense haver d'acreditar quin és el seu poder adquisitiu. És un debat que sempre tenim amb les ajudes universals, que és el de on es posa el topall, si és que se n'ha de posar, o si assumeixes que no, escolta'm, això ho disfrutarà tothom, independentment de si tenen uns ingressos o uns altres.
Mira, aquesta així, qüestió, tal i com l'enfoques, no? Tal i com que resulta la notícia, una cosa són els acompanyaments pel fet de ser persona vulnerable i, per tant, fer criteris de renda amb segons quins ajuts, i altres són raons de política econòmica. No? Jo no sé si, darrere d'aquesta, m'imagino, del bo social amb electricitat a les famílies nombroses, hi ha darrere la voluntat doncs, de reconèixer el fet de tenir doncs, més de tres o més criatures que et fan avui en dia ja, perquè és quasi bé, hi ha més animals de companyia que criatures a les famílies, no? Per tant, això és més una raó de política econòmica per acompanyar en aquestes famílies que no pas una raó de vulnerabilitat. No? Jo el que em qüestiono és després com hem de gestionar totes les vulnerabilitats. És a dir, les vulnerabilitats s'han d'atendre i s'ha de donar resposta proporcionada a totes les persones que ho necessiten. És suficient en un país que hi pot haver molta economia submergida, com de fet passa, donar-ho per criteris de renda? Per què no es fa un comitè avaluador de la vulnerabilitat on s'hagin de provar la realitat social de la persona amb fets contrastables, com són les declaracions de la renda, i amb proves circumstancials, com qualsevol persona que ha de demanar, per exemple, al Tribunal Mèdic una invalidesa. Se li demanen una sèrie de proves, una sèrie de fets que determina un tribunal mèdic si aquella persona és mereixedora o li correspon al nivell de que necessita de dependència, no? De discapacitat. Per tant, jo trobo a faltar una mica més de rigor a l'hora d'avaluar les realitats familiars. El raser universal de dir, escolta, la renta diu que en tens 10 o que en guanyes 10, donar-ho per bo, i aquí legitimar o deslegitimar un ajut, per mi no és suficient. Avui en dia, a la vista està dels problemes que hi ha hagut amb moltes acreditacions de vulnerabilitat i que al final es desvirtua tant que quan hi ha una família vulnerable que, per exemple, demana la suspensió d'un desnonament, et pots trobar que el jutge no l'acordi, perquè no es creu l'informe de vulnerabilitat. Vull dir que crec que és un camí a recórrer.
Sí, sí, totalment d'acord. És a dir, l'eficàcia d'una política social és quan és selectiva i quan incideix en els àmbits o en els escenaris en els que fa més falta, perquè la universalitat de la política social quasi per definició penso que no existeix. Nosaltres els juristes, quan definim el concepte d'igualtat, diem una cosa molt clara, no? A iguals el tractament igual i a desiguals el tractament desigual, perquè la universalitat precisament atempta contra el principi d'igualtat a la mesura en què tracta tothom pels mateixos paràmetres, sent així que normalment són radicalment diferents, no? Per tant, tota la raó en aquesta petició d'Oxfam en el moment de demanar que la política social tingui en compte les veritables circumstàncies per tal de que esdevingui veritablement eficaç.
Bueno, jo entenc que les mesures, és a dir, que la norma o el criteri general, no?, ha de ser que les mesures fiscals o socials, no?, d'ajuts socials, han de ser progressives, no? Però, clar, el risc que es corre moltes vegades, com que no hi ha tots els recursos o tots els diners per cobrir tots els col·lectius que es voldrien cobrir i per arribar a tota la gent que es vol arribar, és que sistemàticament, a vegades, això fa que quedi fora una part molt important de la classe treballadora, altrament dit, classe mitjana, no? Aleshores, hi ha vegades que s'han fet els ajuts universals, no?, com el cas del xec escolar, que es va fer, uh-huh, no?, i que encara es fa, crec, sí, els darrers anys, i que, per exemple, en aquest cas, doncs, s'ha comprovat, i jo crec que això és positiu, que les rendes més altes no s'han ni molestat, diguem-ne, a cobrar-lo i activar-lo i a usar-lo. I sí que ha tingut un impacte positiu en el sentit de que ha arribat a qui més ho necessitava, però també a molta gent que si s'hagués fet estrictament amb un criteri de renda s'haguessin repartit aquests diners de forma diferent o de forma amb més quantitat a qui més ho necessita, doncs gent que hauria quedat fora i d'aquesta forma no ha quedat fora i també doncs, és una cosa positiva que vegi doncs, que li retorna una part del seu esforç fiscal. És complicat i el que proposa la Lourdes sí, està molt bé, no? Però ella diu, hi ha molta economia submergida, hi ha gent que enganya, però clar, si tu fas un comitè avaluador i la gent presenta la renda, doncs l'economia submergida, la renda no surt. Per tant,
no, però es tractaria de fer proves circumstancials, eh? Vull dir, el fet de dir, de poder esbrinar i sortir una mica del que és la comoditat del despatx, analitzar fredament documents, perquè es tracta de diners públics que cedim o que donem a les persones que per equilibrar i per permetre aquest descensor social, crec que val la pena un esforç de dir, bueno, aquesta és la teva comptabilitat, molt bé, però quines són les qüestions circumstancials que voregen la família i perquè no sigui una cosa subjectiva d'una persona, per això parlo d'un tribunal. Al final, quan tu has de demostrar fets als jutjats, has de et rodeixes de molt tipus de prova. Doncs és el que crec que s'hauria de fer, incrementar el rigor a l'hora de repartir els ajuts de forma més equitativa, sobretot més que igualitària, equitativa.
I després una altra cosa que també introduïa la Lourdes, que és per què serveixen els ajuts. És a dir, aquest ajut, aquest bo social, és una ajuda perquè la gent pugui pagar l'electricitat? Per tant, si aquest és l'objectiu del bo social, té tota la lògica del món que diguis, escolta'm, aquesta família que té uns ingressos altíssims, que té fins i tot 4 domicilis i que té 3 fills, no necessita aquesta ajuda perquè ells la llum se la poden pagar de manera més que sobrada. I, en canvi, una altra persona que potser no té 3 fills, però que, en canvi, té uns ingressos menors, té més dret, entre cometes, o li anirà més bé per ajudar. Ara, si aquesta ajuda és per potenciar la natalitat, per exemple, aquí no hi entra la renda. Aquí entra si tens fills o no tens fills. En aquest cas, és a dir, tots sabem que això va més aviat per ajudar a les famílies més vulnerables a pagar l'energia. Per tant, aquí no és discutible. Però, per exemple, el val escolar, que és veritat que després s'ha pervertit, l'objectiu. Un dels objectius també era potenciar el petit comerç. i que tu amb aquell val escolar, a banda de l'ajuda que et suposa en les despeses quan al setembre comença el curs, que tu anessis a la botiga de barri, a la botiga del poble, a comprar-ho. Ara, aquí han entrat les grans superfícies, i tots ho sabem, que veus uns anuncis en què les grans superfícies també estan recaptant aquest val escolar. Per tant, diguem-ne que s'ha pervertit aquest segon objectiu, podríem dir. Per tant, a l'hora de decidir si una ajuda va a una o a uns altres, has de veure què és el que busques amb aquella ajuda. Si el que busques és ajudar els més desafavorits, és evident que les famílies nombroses no haurien de tenir dret per ser a l'ajuda. Hauria de dependre de si arriben o no a final de mes, per entendre's. Uh-huh. Ara, si és una altra la motivació, aquí és on entra més la discussió, no?
I en tot cas, si és per no, és per ajudar a la natalitat o fomentar la natalitat, és evident que és una política aïllada i poc fructífera, perquè això hauria de formar part d'un paquet, que podria, aquesta seria una anècdota, si tu vols, però que hi haurien altres accions més contundents que permetrien animar més el personal a tenir criatures, no? Com ara afavorir la conciliació o ajuts per poder, doncs, això, compatibilitzar la criança amb la vida professional.
És veritat, estava posant context, però en aquest cas aquesta ajuda no va ser aprovada amb l'excusa d'ajudar la natalitat, però vull dir que a vegades aquestes ajudes que són universals, si van busquen aquesta segona opció, diguem-ne, has de tenir aquesta màniga ampla, entre cometes, però vaja. I per cert, em queden 5 minuts i per tant farem només un tastet, però és un tema, un fenomen que si teniu adolescents a casa, potser us hi trobeu. Un estudi de la Fundació del BBVA indica que el 30% dels menors d'edat compren al marge dels pares, sobretot productes com ara roba, tecnologia i lleure, i que els pares cada vegada els tenim més en compte a l'hora de decidir compres familiars. Per exemple, quan has de comprar un cotxe, quan has de comprar una televisió, quan has de comprar, no sé, qualsevol cosa, tens en compte l'opinió dels teus fills. Fins i tot on vas de vacances. L'estudi diu que en el model tradicional les decisions familiars fins fa poc provenien únicament dels pares, ara s'està substituint per un model de codecisió. La psicòloga i pedagoga especialista en mediació familiar Pat Boyd creu que aquest canvi de model es dona pel que anomena ella model malentès de criança respectuosa.
Aquesta corrent fa molt de punt en què el nano és protagonista de la seva vida, de la vida de casa, de la vida familiar. Llavors acaben això decidint tot. Si es canvia un cotxe, si fem una reforma a casa, també ells diuen la seva. I clar, aquí d'alguna manera el que és el sistema familiar està perdent l'ordre natural, que els pares decideixen i els fills fan cas.
Segurament estem en aquell llei del pèndol, quan nosaltres érem petits, els nostres pares deien on anàvem de vacances i tu no tenies ni veu ni vot. I ara potser ens fem autèntiques assemblees a casa per decidir segons quines coses. Potser el terme mig seria el més idoni, no? Però no sé com ho veieu.
En tot cas, també el que ha canviat són els hàbits de consum, els canals de comunicació. És a dir, jo que em confesso tecnòfob, sí que en ocasions em veig en aquesta idea de consultar, no? Escolta, mira, anem a prendre una decisió i tal, perquè tinc la certesa empírica de que mon fill o la meva filla tindran inclús més capacitat que jo.
Intentant més dos miradors que tu.
Segur, per lo qual, jo estic convençut del que plantejava la sociòloga, és a dir, també és una qüestió de model familiar, de major o menor protagonisme, però els hàbits de consum han canviat d'una forma radical i, en alguna mesura, els que estan més avesats o més acostumats a aquesta nova realitat tecnològica i de més poden opinar amb més criteri i, per tant, amb més veu i vot.
Però, per tant, en el cotxe potser sí que ja hauries de tenir tu més veu que els fills.
Sí, no, sobretot perquè no estan cridats a conduir-lo.
No, però a mi... No, però a mi em sembla molt bé. Per exemple, jo no tinc fills, però quan veig amics meus que decideixen conjuntament amb els seus fills les vacances, no? Dins el Bota diu que no.
Botes a la vella escola, diria.
No, però dic dins d'un marge, no? Jo he vist amics que diuen, doncs, tres llocs, trieu algun d'aquests tres llocs. Bé, clar, perquè si ho obres, igual et diuen Alaska. Aleshores, clar, imagina't el bot arruïnat si se n'ha d'anar a Alaska. Però, saps, que els deixen de dir, bueno, que voleu anar a Euro Disney, voleu anar a Itàlia o us en voleu anar a Menorca?
Com a mínim dret de veto, on els pares, perquè segons quines digues Lourdes.
No, ja està bé això que dius tu, Òscar, la llei d'allò, una mica un punt mig, no? A mi em sembla molt bé i molt edificant poder compartir on ens agradaria anar de vacances, no? I que poc o molt tothom digui la seva, però que qui acaba decidint al final i qui té tota la informació entre ella i l'econòmica són els pares, no? Però, juntament amb aquest fenomen de la codecisió, hi ha un altre concepte que és el de les cases democràtiques. Mm-hmm. És a dir, quan jo havia vist sempre tota la vida que els pares tenien la millor habitació i llavors per ordre de naixement. i el que deixia l'últim, pues, el que es quedava, pues, segurament en l'habitació més petita i que tenia menys llum, no? Mm. Per tant, això avui en dia està molt mal vist. Uh-huh. Representa que has de poder tenir cases o pisos on totes les habitacions permetin el lliure desenvolupament de la personalitat amb igualtat de condicions. Amb la qual cosa s'obre un front de debat a les famílies important si no pots tenir una casa democràtica, perquè és una casa, doncs, a l'ús com de tota la vida, no? Amb gradacions, diguem-ne.
Em sembla que la superintel·ligència artificial col·lapsarà, quan hagi de, resoldre aquests conflictes.
Com a mig pas de dir que la democràcia està sobrevalorada, i que segons en quins àmbits, per exemple, de la família, això de que cada persona és un vot, bé, és discutible.
No pot ser.
Molt bé, doncs escolta'm, en tot cas són noves maneres i també segurament estem en això en l'altre extrem, perquè és veritat que hem passat d'un extrem en el que era jo ho pago, jo ho decideixo, i tu que no pagues, calles, al contrari, que és, escolta, on voleu, què voleu fer, no, doncs escolta, ja demanarem un préstec perquè els nanos volen fer tal cosa, no? Doncs potser tampoc no cal, una mica el terme mig, però vaja. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies a veure, gràcies.
40 segons i seran les 4 de la tarda, de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o durant la tarda tota l'actualitat del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Bona tarda de dijous a tothom. Catalunya Migdia.